Són dos quarts de dues tocats, amb un ambient grisós, plujós i més fred que no pas ahir, però què coi, som hivern, quin temps hauria de fer si no l'hivern? La pluja mai sap ploure a gust de tothom, però és absolutament necessària per a aquest territori on vivim, si no ens hi podríem fer molt de mal, segur. Des d'ara fins a les dues a la plaça d'avui parlarem de Vilanera. Farem una mica de recordatori, si voleu recordatori nostàlgic, si voleu recordatori necessari, perquè el que passava per aquí fa 15 anys doncs era prou gruixut. Ha passat el temps i ens agradaria reflexionar-hi i dir, a veure, hem crescut prou? Som millors que ara fa 15 anys? Què podríem haver estat si ara fa 15 anys doncs no s'hagués tombat el gran projecte que hi havia de construcció d'un camp de golf acompanyat d'una urbanització on hi anaven, no ho sé, cap a 400 vivendes, crec recordar. Ja vam fer una notícia la setmana passada a l'entorn d'això, en parlàvem escuetament amb l'Assumpció Vila, que llavors hi va estar molt implicada a través del que es va dir Fòrum L'Escala Empúries, que havia tingut diferents denominacions abans, però que em sembla que aquesta era la més concisa o la més tancada o la més clara. Assumpció, sigues benvingut a la ràdio altre cop.
Moltes gràcies.
Tot bé?
Sí, sí.
Ets
sí.
Una mica lluny del micro.
M'acosto més.
O acosto del micro cap amb tu.
M'acosto així, va bé?
A mi em va fantàstic, ara et sentim molt millor. Han passat 15 anys. Som millors avui que fa 15 anys.
Hem crescut, segur. Tenim més cabells blancs i tot, sí. Que som millors, en moltes coses segur que sí. És a dir, amb el que es va fer vam millorar, segur. Que haguéssim pogut millorar més i que podem anar millorant, també. Però que vam millorar, segur. Amb l'acció que va fer tota la gent de l'escala i de fora, amb l'ajuda de Sabem l'Empordà, segur, això va ser una bona cosa.
Al costat de l'Assumpció, avui a la plaça de la ràdio, hi ha la Marta Vall-Llosera, en nom de Salvem l'Empordà, una denominació que començava a caminar llavors. Des d'ahir a Eden es va crear la marca de Salvem l'Empordà perquè es considerava no només que Vilanera, sinó molts altres punts de l'Empordà hi havia agressions que consideràvem intolerables.
Sí, exacte. El 14 de juny del 2002 neix la plataforma Salvem l'Empordà, filla, per dir-ho d'una manera, o protegida per la IA Eden, i la veritat és que vam fer molt ser ajudar al fòrum i col·laborar, que és una fórmula perfecta per guanyar en molts casos, tenir la gent local treballant per aquesta causa i nosaltres com a Salvem l'Empordà, a defensar el territori, que és la nostra feina.
No tothom pensava igual fa 15 anys. Avui, jo vull entendre que és una cosa absolutament assumida, però amb un municipi tan marcat pel turisme i la riquesa que genera el turisme, també hi havia molta gent que deia, home, això portarà riquesa a l'escala viurà millor si fem un camp de golf, perquè som una destinació turística, allò que es diu madura, i per continuar creixent necessitem inversions d'aquest tipus. I era, i jo crec que encara algú hi ha amb aquesta idea, amb aquesta mentalitat, que allò que es va fer l'any, o que es va acabar descartant l'any 2003, va ser un error no permetre-ho.
Sí, és molt bona pregunta i no sé si mai es podria fer aquesta estadística. És quin tant per cent de la gent que aleshores estava a favor del camp de golf ara consideren que la protecció ha estat positiu. Vull dir que no sé exactament si part de la nostra feina també és explicar el per què estem en contra d'aquest fals progrés que molta gent preconitzava, no? Jo penso que, per explicar-ho clar, sí, hem de tenir en compte en el moment que s'hagués aprovat i construït aquest camp de golf era el moment incipient de la crisi. Per tant, possiblement, molt sovint, anant per la zona, he fet l'exercici de pensar què seria el camp de golf si s'hagués tirat endavant, i m'agradaria pensar que seria una rua de carrers típiques de camp de golfs amb tot de cases, diguem-ne, bastant apilotonades, amb moltes parcel·les buides, amb moltes parcel·les abandonades i tot a mig fer. Vull dir que realment deixaria un paisatge bastant desagradable pel municipi de les últimes àrees sense urbanitzar que té el municipi de l'Escala. Vist des d'aquest punt de vista, hem de tenir en compte que fins i tot a Catalunya alguns camps del golf que estaven totalment construïts van fer fallida i que molta gent ha abandonat, bueno, moltes empreses han abandonat el camp de golf i que, per tant, segurament tindríem un paisatge molt desolat actualment. Per tant, jo crec que és molt positiu haver-ho protegit, i més després si expliquem el que s'ha convertit aquesta zona com a protecció tant de patrimoni natural com patrimoni cultural, penso, m'agradaria pensar que molta gent que hi estava contra ara reconsideraria la seva posició al respecte.
Clar, és que tornant a la pregunta, jo penso, clar, parlem amb paraules, evidentment, però a vegades no ens entenem massa amb la mateixa paraula, perquè no és que estéssim en contra del turisme ni en contra de que l'Escala pogués viure, la gent de l'Escala, vaja, la majoria pogués viure el millor possible. Mai hem estat en contra d'això. El tema és què entenem per riquesa i què s'entén per turisme, i què s'entén per riquesa i per turisme més enllà del moment puntual. Potser en aquell moment, com deia algú, és que hi haurà llocs de treball. Sí, potser uns quants, no sé, paletes o unes quantes persones, potser en aquell moment, durant uns mesos, haguessin cobrat més del que cobraven o haguessin pogut treballar, però com a persones que podem estar organitzades i fins i tot des de l'Ajuntament, que se suposa que està organitzant el futur, no només el moment immediat del poble, es havia de tenir en compte que no era només aquest moment, sinó que mirant una mica a mig termini o a llarg termini, com molt bé ha dit la Marta, era molt possible que això que en dèiem turisme, riquesa pel poble i tal, fos tot el contrari. I això és el que volíem i el que vam voler explicar, donar coneixements a la gent, no informació, sinó conèixer de què anava aquest futur gran lloc importantíssim perquè tothom de l'Escala fos més ric i tothom fos més feliç. I això crec que vàrem donar a conèixer totes les informacions necessàries perquè es veiés que no era així.
A la notícia de la setmana passada, no entràvem molt al detall de la qüestió, però ens fixàvem sobretot en dues dates, a l'hora de dir han passat 15 anys d'allò. No hi ha un dia exacte, un dia concret, però sí que marcàvem dues dates. La de juliol de 2002, ple de l'Ajuntament de l'Escala, on es feia l'aprovació provisional del projecte. Ja feia mesos que se sabia que hi havia un projecte presentat per desenvolupar aquell camp de golf, ja feia mesos o anys que organitzava la societat civil dient no, això no pot ser, no hauria de ser, no volem que sigui. Aquesta data, juliol 2002, doncs era ja un tombant quasi definitiu, perquè era l'últim tràmit de l'Ajuntament perquè això fos realitat provisional del projecte. Faltava només el vistiplau de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona, que després de tots els estira i arronses que hi hagué després d'aquell ple, molts capítols que no detallarem ara i aquí, doncs el juliol de 2003 feia la desestimació definitiva del projecte. Per tant, era el tancar la carpeta, malgrat que llavors hi hauria recursos o hi hauria encara algun capítol més a nivell judicial, doncs Comissió d'Urbanisme deia no és oportú aquest projecte. Els recordeu, aquests dos capítols, com els recordeu, aquells moments?
Jo, deixa'm fer una anècdota prèvia. Quan es crea la plataforma Salvem l'Empordà, repeteixo, 14 de juny del 2002, exposem amb un PowerPoint tots els projectes que teníem sobre la taula, més de 20 projectes a tota la comarca. I recordo perfectament que vaig dir, el primer lloc on veurem entrar màquines és a Vilanera. Val? Que la gent es va escandalitzar molt i que va dir que no i que lluitarien perquè no fos així i així, però això ho recordo molt. Jo també recordo, jo no hi era quan es va fer el ple de l'Ajuntament, però sí que recordo les imatges de premsa de molta gent de l'Escala, a més amb pancartes, etc. Recordo molt aquell moment per premsa, principalment, jo no hi era. Altres records que tinc d'aquests moments era, que potser no són ben bé els dos moments, però són flaixos que m'arriben. M'arriba un altre flaix des a l'urbanització i a la Comissió d'Urbanisme, que hi vam anar a acampar per una de les resolucions. Miràvem al detall totes les actes de la Comissió d'Urbanisme per saber si passava l'aprovació definitiva de Vilanera, i recordo que cada vegada que en l'ordre del dia d'aquest projecte sortia érem a Girona. Recordo la Marta Callola a Girona, tinc molta gent de l'Escala i també de Salvem l'Empordà. I recordo també molt i molt bé quan es trasllada aquesta, amb una comissió d'urbanisme, ens arriba la informació crec que en mans dels periodistes el que havia resolt aleshores el director general d'Urbanisme, que diu que traspassa aquesta decisió a la Comissió Jurídica Assessora, que nosaltres desconeixíem fins i tot que existia, desconeixíem que podia haver-hi una altra comissió que resolgués un projecte. És la primera vegada amb tots els projectes que hem portat que es deixa en mans d'aquesta comissió, i de pensar, bueno, ja sabem com resoldrà aquesta comissió. I no, tot plegat va fer un jury, la comissió definitivament decideix que l'article 31 és vàlid i que, per tant, Vilanera és sòl no urbanitzable. Són així els flaixos. I l'últim flaix que m'arriba, d'estar amb una colla de gent vinculada a les sardanes, que la meva filla participava en sardanes i tal, i un dels periodistes del Punt, d'aleshores que ara treballa per l'Ajuntament, en Robert Carmona, em va trucar dient que Vilanera es havia aprovat. I jo recordo que la gent que tenia al meu voltant no sabia de quin peu calçaven, no sabia fins a quin punt podia transmetre felicitat o no, i era com un moment molt emotiu, però de molta contenció, perquè no ho podia expressar gaire bé a ningú, i a més que en aquell moment no tocava i segurament no sabien ni on era Vilanera, no? Uh-huh. Són així els flaixos que m'arriben de tot aquest serial, diguem-ne.
Assumpció, algun moment concret d'aquell any, d'aquells anys?
Mira, bueno, a mi el que m'agrada recordar, en general, diguéssim, és que un tema que semblava impossible, perquè, clar, era una empresa important que estava fent aquest mateix model d'urbanització en camp de golf, que no al revés, estava fent aquest model a tota la costa mediterrània, una empresa important, amb noms a darrere importants, amb molts de diners, i tot això que tothom, la majoria de gent, fins i tot els que estaven a favor de que, per dir-ho així, es guanyéssim, ens anaven dient que això era impossible, que no guanyaríem, que, clar, que això només perquè la gent del poble, això ja estava aprovat, estava tal, que hi havia molt diner, bueno, tot el tema de diners a darrere, molta gent en gran nom, i és veritat que va haver-hi molts impediments, fins i tot, ja que parlem d'anècdotes, el senyor, em sembla que es deia, es diu, espero, Bec de Caret o una cosa així, que va trucar fins i tot a jo que treballo, i no, ara ja no, treballava al CSIC, i clar, jo parlava en els diaris i tal, i sempre me preguntaven qui era, jo era arqueòloga del CSIC, i va trucar allà insistint en que, preguntant al president del CSIC si és que jo podia parlar en nom del CSIC, perquè, clar, és a dir, va haver-hi tota mena de coses, i semblava realment...
Joc subterrani, allò que es diu. També.
A veure, el president m'ho va dir, que aquest senyor l'havia trucat, i en fi, vull dir que hi va haver-hi tot tipus de coses, i realment semblava molt difícil de guanyar una cosa així, quan havia sortit doncs un grup des del poble, ajudats pel paraigua de Sabem l'Empordà, però en fi, semblava com... I que això resolgués de manera positiva a favor del poble de l'Escala, a favor de que això fos una continuïtat d'allò agrícola, amb patrimoni de tota mena, natural i arqueològic, això es resolgués així, a mi m'agrada recordar-ho així, com un èxit d'una cosa que semblava impossible perquè hi havia empreses i tot això darrere.
Per què tot plegat? Vull dir, per què creieu que allò que estava planificat perquè fos així, perquè si fes l'urbanització i camp de golf, doncs finalment l'autoritat pertinent, des de l'Ajuntament fins a la Comissió d'Urbanisme, van considerar o van escoltar la vostra veu, sobretot, o van considerar que era oportú aplicar l'article 31.1, era, em sembla?
Sí, 31, segur.
Que sí? Sí. Perquè llavors aquell número també va quedar xifrat a la retina molts i molts mesos, gràcies a l'aplicació d'un article del Pla General d'Ordenació Urbanística del municipi de l'Escala, doncs s'havia de descartar perquè havia passat prou temps des de l'aprovació del Pla General i ja no era oportú de fer aquella urbanització. Per què creieu que finalment les autoritats doncs van dir d'acord, el que s'ha de fer és descartar aquesta urbanització i anar cap a la protecció de tot aquell territori?
Bé, jo penso que hi vam tenir molt a veure tot el que es va fer des de la gent de l'Escala, la gent de Sabem l'Empordà, però és evident que també va tenir molt a veure el que es trobés a l'article 31. És a dir, és un conjunt de coses que van portar aquest final, diguéssim, feliç. També pot ser que políticament, jo no sé, ara mateix recordava una altra fita en el tema de Vilanera, que és lo de que fos inclosa en el parc del Montgrí. L'Ajuntament de l'Escala estava en principi en contra d'aquesta inclusió, i quan després, ara no recordo els temps, però vull dir, quan després va canviar i es va posar a favor d'aquesta inclusió de Vilanera en el parc natural, se'ns va dir que era una, que havia canviat la postura perquè políticament era més beneficiós. És a dir, que jo no sé si en aquell moment també hi va haver-hi d'alguna manera un canvi polític per no sé què, beneficiós per les autoritats en aquell moment, que va fer que no s'aprovés el golf. Ho dic perquè l'altra part, aquesta de la inclusió en el parc, ho sabem directament, que va ser no un canvi de postura, per dir-ho així, d'idea, de futur, o de que bé que estigui en el parc, sinó que políticament convenia estar a favor de la inclusió en el parc. Llavors, potser que abans també hi fos alguna mena d'aquesta cosa. Però, en fi, jo penso, i vull creure, que el pes de la veu de la gent de l'Escala i de Salvem l'Empordà, i, a veure, no només la veu, no cridàvem per cridar, a veure qui crida més fort, sinó espero que els nostres arguments i els nostres perquès també influïssin molt. Mm.
Nosaltres aquesta pregunta que fas és una reflexió que podem contestar en molts dels projectes que hem guanyat, i és la simbiosi de diverses coses que treballen conjuntament, des de la feina jurídica, que és que un advocat es mira el planejament, es mira com estava regulat tot, i això evidentment treu l'article 31, que segur que tothom la tenia en l'oblit. El que era increïble era que ningú hagués vist aquest article i no ho haguéssim rectificat abans de tirar endavant, perquè llavors sí que teníem molt, molt mala peça al taler, però alhora tota la mobilització social i totes les accions que es fan per sortir premsa. Per mi l'èxit sempre és, jo sempre dic, que si només es fa feina jurídica, fem una al·legació, fem un recurs alçada, fem un contenciós administratiu, el que correspongui, i això només ho sabem els que hem transmès aquest paper, això normalment queda en l'oblit. Si només es fa reivindicació social en el qual demanem però no hi ha jurídica, normalment això queda només transmès en els diaris. I és la conjunció de tota aquesta feina seriosa, no sé si jurídica vol dir seriosa, però si més no tècnica, i la social, crec que ajuda a tirar endavant. Tota la mobilització de la gent del poble, tota la mobilització de cantants, poetes, de tota la gent mobilitzada, crec que és el conjunt de tota aquesta feina la que sempre té fruit, i com deia molt bé l'Assumpció, fruit d'uns arguments que tenen pes i que jo entenc que molts polítics se'l creuen i pensen que realment és així.
Ens va passant el temps i no ens, és molt bona aquesta raó, però no ens quedéssim clavats en el passat, perquè jo volia arribar sobretot en aquesta xerrada d'avui en dir i a veure, i ara cap on anem? Perquè l'últim tall de veu que sortia a la notícia de la setmana passada, amb l'Assumpció, deia sí, però hi ha moltes coses que no s'han complert. Hem assolit que no es fes la urbanització ni el camp de golf. Vam aconseguir, també no passa de forma fàcil, que s'inclués la delimitació del parc natural i com a eix vertebrador o corredor biològic entre el parc del Montgrí i part dels Aiguamolls. Però som a l'any 2018 i no s'ha complert molta dels compromisos que hi havia d'adequar un centre d'interpretació en aquell indret, consolidar les parets de l'antic convent. Què és el que no s'ha aconseguit i, en tot cas, per què hauríem de batallar a dia d'avui, 2018?
Sí, jo penso que han passat diverses coses i sobretot molt vinculades en el context econòmic i polític del país. Per una banda, la crisi econòmica, que evidentment ho va aturar absolutament tot i que segurament, per dir un exemple, comprar o restaurar el Mas de Vilanera com a centre neuràlgic del que podria ser el parc, el fruit del patrimoni natural, cultural, què s'hauria de fer en aquest equipament, etc. Vull dir que això és una bona reflexió a fer, però el primer que cal és invertir-hi diners i, evidentment, tenir el full de ruta. Però a l'hora d'invertir diners hem estat en un moment molt i molt complicat. I deixeu-me dir una cosa molt ràpida, perquè penso que el 2019 podia haver estat un bon any per aconseguir-ho, perquè a nivell de biodiversitat i medi natural...
2019. Això és l'any vinent.
L'any vinent. I això ens ho va explicar un director general aquí a l'Escala fa molt poc, en la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, que jo sóc membre d'aquesta junta com a representant del Fòrum L'Escala Empúries, I el director general, en el context polític que hi havia, que anàvem a eleccions, era just abans d'eleccions i tot plegat, explicava la situació econòmica del departament, principalment dels temes vinculats a medi natural, que podria ser Vilanera i podria ser el Parc Natural del Montgrí. Va explicar que es preveia un increment de més d'un 100% del pressupost dels parcs, diguem-ne, a Catalunya, vinculat amb una llei, la llei del canvi climàtic. La llei de canvi climàtic recapta impostos per activitats que emeten molt CO2, i amb aquests impostos s'invertien en temes de canvi climàtic i en temes de biodiversitat. I l'increment del pressupost era realment brutal. Amb aquests diners jo penso que hauríem d'haver batallat perquè d'una vegada per totes es fes Vilanera, s'hagués restaurat Vilanera, etc. Però sabeu on és aquesta llei?
Ah, però ho dius en condicional. Hauríem, podríem...
On és aquesta llei?
On és aquesta llei?
S'ha aprovat, està en el Constitucional i s'ha anul·lat.
Anul·lada.
Anul·lada pel Tribunal Constitucional.
És una de les...
Per tant, no podem recaptar impostos... Com amb totes les lleis que s'està fent a Catalunya, i el govern espanyol no ens permet respirar, perquè els pressupostos de medi natural són ridículs, absolutament ridículs. Per tant, el 2019 hauríem tingut una bona oportunitat si desencallem tot el tema. Per això parlava del context polític i el context econòmic. L'econòmic amb la crisi d'allò, i ara el polític també fa que no ens puguem moure. Però si mai hi ha pressupost, segur que això ho hem de tirar endavant. O l'altre seria buscar fórmules econòmiques perquè fora de l'administració pública fóssim capaços de tirar endavant això, no? Però això és com més complicat.
Clar, el que passa és que, com dius, seria pel 2019. És evident que estem aquí ara perquè han passat quasi 15 anys, no? O 15 anys, així, el 19 serien més. Llavors és evident que des de les organismes públics, en aquest cas des de l'Ajuntament, la Diputació, no sé, si hi ha uns plans a mitjà o llarg termini de què fer amb el poble, es podia incloure d'alguna manera què fer amb Vilanera, ja que s'havia salvat, ja que hi havia un piló de propostes a fer, no només pel Mas. Uh-huh. Es va fer una exposició, com també recordava l'altre dia a la ràdio, fa 2 anys per la Festa Major, es va fer una exposició sobre Vilanera i, diguéssim, lluant i recordant doncs, que bé, que s'ha salvat i els valors que tenien i què es podia fer. I clar, ja sé que tots aquests contextos, evidentment, no hi ha res a dir, però com a Ajuntament jo penso que es podia haver fet un pla on s'inclogués no a veure què passarà o depèn de si el context o depèn tal, sinó alguna mena d'inversió d'algun tipus que a vegades no és necessàriament només econòmica, pensant en Vilanera. Per sort es va poder, per exemple, continuar lo de les excavacions arqueològiques i és evident que donen en el sentit de donar, per dir-ho així, més material patrimonial, més història a la zona. Vol dir que no era un error pensar que tot allò s'havia de conservar, però no només conservar, s'ha de treballar-hi, s'ha de fer recerca. Tot això no sé si necessita molta inversió de diners, però com a mínim necessita una planificació, perquè igual que es fa recerca en arqueologia, es pot fer recerca amb el patrimoni natural, es pot fer recerca amb què fem, jo què sé, amb els animals a conservar, amb les plantes a conservar, l'agricultura, que és un lloc, pel que jo sé, i vàrem estar parlant llavors, molt bo, igual. És a dir que sense invertir directament molts diners, potser se podien haver anat fent... coses, podria haver anat, propostes, o sí. Començant propostes perquè no sembli el que sembla ara, que és un lloc mort que està caiguent.
Tanquem-ho amb dues lectures, la negativa o la pessimista, diria, home, podríem haver fet, podríem, s'hauria, caldria, no es va fer, no es... però la positiva és que, gràcies a una lluita popular que hi va haver en un moment donat, allò es va preservar. De moment som imperfectes, però segurament que avui som millors que no pas fa 15 anys. Uh-huh. Perquè Déu-nos en guard que s'hagués construït.
Exacte, sí.
Això no? Segur.
De totes maneres, ens podríem posar deures, jo penso. Sí, que el 2018 podríem fer unes jornades per definir una mica, no?, què ha de ser aquest paratge i com ha de ser... com es podria articular només això. De fet, a vegades és fàcil aconseguir un projecte quan tens molt clar què vols fer, que potser ara és més indefinit, no?
Va, a veure si entre tots plegats el mes de juliol vinent, juny, juliol, quan es compliran 15 anys de la desestimació definitiva d'aquell macroprojecte, es fa una reflexió oberta.
Em sembla que era el 8 de juny, ho hauria de comprovar.
Juny?
Va, 8 de juny.
Pot ser. Jo vaig trobar una notícia que era el juliol, doncs va, abans de Sant Joan, a veure si es fa aquesta reflexió.
Vinga, però fan la proposta molt bona de fer una jornada sobre què fer concretament allà.
Les dues, Assumpció,
moltes
Marta,
gràcies.
Un plaer, moltes gràcies.
Moltes
fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.